avui ho xerràvem a primera hora i dèiem que començàvem ja nous programes, nous continguts, noves seccions que formaran part del fil parranda d'aquí de Ràdio Pollença. I ara sí que ja podem dir que teníem aquí en Xesc Bibiloni, que mos ve a presentar per primera vegada la seva aparició setmanal, que es titula Avui cuines tu. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com va?
Tot bé.
Amb ganes?
Amb ganes i content, una altra vegada de ser per aquí.
A veure, explica'm una mica en què consistirà aquesta secció.
Bueno, la idea és tenir convidats que els agrada la cuina i, bueno, li farem una petita entrevista i després ens contaran una recepta.
Perquè a tu t'agrada. A tu, jo crec que els oients de Ràdio Pollença saben molt bé que t'agrada i molt la cuina, no és així?
És així, és així.
I ara vols que també t'ajudin a encomanar aquesta afició per la gastronomia.
Exactament.
Convidats que duràs de manera setmanal.
Cada setmana, sí.
I avui qui ve? Que avui qui mos has duit?
Pues mira, avui tenim aquí en Charles García. Ell és graduat a l'escola Le Cordon Bleu, que és una prestigiosa escola d'alta cuina que té presència a més de 20 països, entre elles la més famosa, que se troba a París. I aquesta escola compta amb instructors tan coneguts com Charles Poulin, de l'Automobile Club, Auguste Colombier, de Bartemí, i el més famós, el xef Henri Paul Pelaprat, que va ser cuiner i també escriptor de diferents guies gastronòmiques.
És a dir, que té una bona trajectòria, eh?
Sí, sí, sí.
Bon dia, com va?
Bon dia,
bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat a aquest primer programa. És un plaer formar part d'aquest programa gastronòmic.
Que saps que t'ho tocarà, no?
Crec que sí, crec que sé un poquet...
Que t'ho tocarà, mem, explica'm-ho.
Comptar una bona recepta.
Sí?
I he cercat un producte de temporada, com és la llampuga.
Ah, ben bona.
Ben bona i amb moltes possibilitats a l'hora de cuinar.
I a veure, quina és la possibilitat que vols explicar-nos avui?
Avui vull explicar-vos la recepta d'un fideus de llampuga. Un fideus clàssics, caldosos i molt, molt tradicionals.
Mm.
Un fideus de casa.
Crec que ja estem salivant una mica.
Sí, sí, eh? Té bona pinta això.
I de veure, com ho prepararíem en aquest plat tan... aprofitós, com mos estàs comentant.
Aquest plat començaríem per fer un bon brou de peix, un brou de peix bàsic amb un pot de morralla, quatre serranets, quatre cosetes de morralla, domatigueta de remellet, és lo seu, domàtiga remellet, un bon manat de jovert, un poquet de ceba, ho saltejant tot, ben sofregit, aigua i a bullir. Només de mitja hora, perquè un brou de peix en més de mitja hora comença a treure amargós que no volem,
sí,
i
exacte,
certes coses que mos poden embrutar el plat. I després començaríem amb un sofrit bàsic, pot d'all amb calamar el trossejam,
important, no? Fer un bon
ben
sofrit.
Important, és la base de la cuina mallorquina. Jo trob que
un sofrit, clar,
tomàtiga, all i ceba és la nostra base d'aquí.
Sí, sí, sí.
I trossejam primer el calamar, un bon rotxolí d'oli, rotxolí d'oli, ficam all, el sofregim una micona i li ficam el calamar. Tot això a foc bastant fort, per marcaró i sellar els sucs que poden tenir el calamar. I després li ficam ceba brunoise, que és la ceba clàssica que li ficam a tots els sofrits, ben teadet, i això ho sofregim ben bé, que perdi l'aigua, un poquet de sal, que ajuden això, perdre l'aigua, que s'evapori, sí. I contínuament li ficam també prevavert, un bon prevavert, guapo, que sigui hermós. I tot això que sofregisqui ben bé, ben bé. Després ratxam dues domatiguetes de remellet i també li afegim en aquest sofrit. Tot això que se passi una bona mitja horeta, que tot junt faci un bon sofrit, etc. Després ho brou prèviament que hem fet amb aquesta morralla i això, el colant tot ben colat, i l'agregam en aquest sofrit que hem fet de calamar, prevavert, ceba, i això ho deixam una bona estona. Després, quan d'una mitja horeta bullint, li ficam patata esqueixada, perquè l'humidor de la patata li dona una textura especial en aquest brou. I li tornem a deixar uns altres 10-15 minuts que estigui quasi cuita. Després, contínuament, li afegim unes bones gambetes, si les poden tenir, unes bones gambes, i a part, les clovelles jucat de les gambes feien com una espècie de suquet. Donem un pot de ceba juliana, foc fort, li tirant les gambes, un rotxolí de conyac, flambetjam, i un pic en flambetjat, lo seu es triturarò i fer com una pasta.
Ho diríeu, per exemple, les gambes senceres o només ho caps?
Només caps i les clovelles.
I les clovelles.
I deixant la gamba, la cor de la gamba pelada i no la reservam.
Nata, per després.
Nata, completament nata, reservada. I amb aquests petits sofrits de gamba que feim, ho trituram tot, i lo seu és afegir-li prèviament en un brou que hem fet en la morralla. Uh-huh. I això li dona una essència espectacular. Li dona una essència espectacular. I després només queda, dins aquest sofrit que hem fet en calamà, que ja li hem afegit un brou i la patata esquixada, li he afegit la llampuga, que la llampuga també molla el seu col·làgen, que el col·làgen de la llampuga el trob espectacular, dona textura, dona sabor, aromes a mà, sí, potents. I després només queda, deixa-lo 10-15 minuts que s'acabi de coure el peix en la patata, afegiu fideus i a disfrutar. I molt important, de final, la picada d'all jove verd. Això és bàsic. Sí. Per això és una cosa molt bàsica que tots els plats mallorquins de peix el necessiten. Uh-huh. I després mos queda emplatar i disfrutar. És algo molt bàsic, molt casolà, però trob que és de temporada, amb un producte tan especial com la llampuga, que és un 10, la veritat és un 10, i no és complicat de fer.
Ara ho deies, per què és important? Per què destacaries aquest producte de la llampuga?
Perquè troc que la llampuga és un peix que avui en dia no acaba d'estar valorat al 100% i se li pot treure molta partida en aquest peix, tant en cru com cuinat. Un simple tartar de llampuga, un rotxolí d'oli verge, sal i prou bo, ja és una passada. Uh-huh. La textura que te pot aportar aquest peix per jo és algo únic.
I quins plats més podríem preparar amb llampuga, per exemple?
Un plat que jo m'agrada molt és tombat en llampuga. Uh-huh. Un tombat clàssic i la llampuga fregideta no necessita res més.
Res més.
Res més, per jo és una passada. Pues també en cru podem fer un tartar, un tataki de llampuga també seria un bon plat. Uh-huh. La veritat que hi ha cosetes... jo troc que se li pot treure molt de profit i m'agradaria descobrir-lo bastant més en aquest peix, i és algo que pot sortir la teva barqueta, tirar la fluixa i veure ja com reculls la llampuga, com surt de l'aigua amb aquests colors. Sí, això ja és una cosa especial, és un producte especial. Sí, sí. Troc, i de temporada com ara. Uh-huh.
Realment molt recomanable, no?
Molt
que el distingeix però d'altres peixos.
Per jo el distingeix la textura que t'aporta aquesta carn, perquè la llampuga és un peix que lluita molt, lluita. Sí. Molt per sobreviure, i això li fa tenir una carn molt tersa, molt, uh-huh, molt potent, i te dona joc a cercar-li diferents textures, en diferents cocions, i el que no és molt aprofitable és per brou de peix, però uh-huh, claro, com en aquest plat de fideus de llampuga no l'hem utilitzat per fer un fondo ni res, simplement que li han donat la cocció necessària per menjar-la, és l'únic per lo que no ho recomanaria, per fer brou de peix. Però per tot l'altre, troc que és una passada.
Per fer un brou de peix, quins peixos recomanaries?
Peix de roca és el millor, per jo és el millor brou. Sí. De peix. Peix de roca, les espines com poden ser d'un bon carroig,
serrans,
serranets també. Després, jo m'agrada molt el brou de peix que se fan les espines d'ugall. D'un bon gall,
també.
M'encanta. I nosaltres l'empleem molt en ugall per fer un bon suquet.
Clar.
Després, per l'hora de fer un arròs de llamant o alguna cosa així, un bon brou de peix de roca, és una passada. Troc que és l'essencial.
És veritat que sempre, quan solen fer un brou de peix, no pensam molt en la millor a les espines, però la veritat és que és el que més gust dona, no?
Exacte, una bona espina torrada en un forn a uns 200 graus durant uns 20-30 minuts, que te queda doradeta, que s'ha marcat bé, això ho fot dins un aigua i ja. Boníssim. Te fa un brou de peix espectacular, amb una bona brasa, que hi hagi un pot de porro, domàtica, ceba, ja li basta. Uh-huh.
Uh-huh. I com vas descobrir la cuina? Quan vas començar a cuinar?
La cuina és algo que dins la meva família sempre s'ha duit molt. Les meves dues predines sempre han estat cuinant i jo m'he ficat a la cuina amb elles, ajudant-les. Jo me'n record quan tenia 3-4 anys, feia les pilotes i jo me ficava a fer les bolletes amb elles. I des de sempre m'ha creat molt l'atenció. I un pic vaig créixer, ja tenia 16-17 anys, jo li comentava a mon pare, me vull dedicar a la cuina, és una cosa que m'apassiona, que m'encanta. I vaig tenir la sort que me varen apoyar des d'un principi i també la gran sort d'haver pogut anar estudiant a aquesta escola, que això per jo ha estat el millor que he pogut fer.
O sigui, també un poc de família, no? Això de...
Sí, me ve bastant de família. La meva predina sempre, la seva il·lusió havia estat muntar un restaurant en el Port de Pollença, però no li va sorgir l'oportunitat i jo a poc a poc vull transmetre aquesta passió que ells m'han transmès allò durant aquests anys.
Segueixes qualque filosofia a l'hora de cuinar?
Que la cuina surti d'un mateix.
O és intuïció, no?
Intuïció, és molt intuïtiva. Si tu creus que si estàs fent un plat un poc freestyle i creus que aquest producte li pot caure bé, no tinguis por i fica-lo en un producte.
Això és un tema curiós, no? Perquè sí que quan hem de preparar una recepta normalment trobam els grams exactes que hem d'utilitzar de cada un dels ingredients, però ara no sé si comentes també que a vegades deixar-se endur per allò que vas veient que es cou, no? I improvisar, no? També és una manera d'anar aprenent o de poder acabar preparant un plat que sigui ben gustós, no?
Efectivament. Dins el món salat sí que trob positiu el fet d'improvisar un poc i etc. Però en el món dolç sí que necessites una precisió espectacular. Perquè no és el mateix. Jo vaig estar a la reposteria, un restaurant que feia feina, i la veritat canvia molt el món dins el que és el salat en el que és el món dolç. És algo completament diferent que també dins la reposteria tens moltes possibilitats de creació. El món és molt més obert perquè pots descobrir productes. Avui en dia s'ha dut molt fer postres amb vegetals, utilitzar només vegetals a l'hora de fer postres, però necessita tot estar mesurat finament. En un salat no, en un salat si te passes de 10 grams un sofrit de ceba o ves de litre d'aigua li fot un litre 200, no passa res.
L'altre dia parlàvem aquí a Ràdio Pollença de la possibilitat de fer postres amb garrofa. No sé si ho has fet servir mai.
Ho hem fet servir i ho feim servir. I de cada pic, la garrofa és més codiciada. Diguéssim que la gent li està agafant molt de pressi, tant a reposteria com en salats. A l'hora de fer un crumble de xocolata, li fots farina de garrofa i ja te dona un aroma diferent, un aroma terrós, molt... molt de terra, molt...
Diferent, no?
Molt de tardor, molt de tardor, molt d'ara d'aquesta temporada.
Ah. És a dir, que es pot aconseguir com a substitutiu de xocolata o no?
Sí, jo crec que sí. Hombre...
Van tenir aquest debat.
S'ha de comparar... S'ha d'equilibrar un poquet, tot amb un equilibri, perquè, clar, si cerques fer un crumble de xocolata amb aromes de garrofa, per exemple, un crumble sol ser un TPT, que és un tant per tant de productes, tant de farina com de mantequilla com de sucre. La farina la canvies per cacau en pols i la meitat d'aquest cacau en pols el mescles amb farina de garrofa. I això te fa un crumble espectacular.
Llavors apostaries per una barreja, no? No només utilitzar amb la garrofa, sinó juntar-la amb cacau per poder així fer una combinació i utilitzar menys cacau en aquest cas.
Exacte, en aquest cas sí, però també se pot utilitzar per fer una terra, un plat salat, una terra de garrofa amb un pot d'oliva trencada i qualsevol formatge de cabra, una cosa així, ja és un plat exquisit.
I combinacions de dolç amb salat?
Segons quines combinacions. Jo no m'agrada mesclar molt, diguéssim, dolç amb salat. Cada cosa té el seu moment.
Llavors en la llampuga no faríem res, no?
En la llampuga no. Encara no m'he plantejat. Segurament hi hauria qualque possibilitat de cuinar, de fer una llampuga amb qualsevol cosa dolça.
Com per exemple, veurem... Ara que ho deies, intuïció, improvisació.
Ara mateix, llampuga amb algo dolç. Aquí m'ho agafat.
No t'arrisquis,
eh?
No t'arrisquis. Sí, sí. Pensa-t'ho.
Bueno, li poden deixar just un punt simpant, no?
M'ho pensaré, m'ho pensaré.
Molt bé.
I te sols informar sobre noves tendències o tècniques de cuina?
Sempre intento estar al dia. Sempre, sí. Hi ha un cuiner del que som fan, és Nángel León, a Poniente.
Sí.
I per jo és la persona que més tècniques està creant darrerament, està innovant una animalada. I claro, jo m'agrada molt perquè tot és de la mà. Tot és de la mà. Mon pare i mon mare fa ja un parell d'anys, varen anar a fer el menú degustació.
Sí.
I mon pare sempre recorda que li varen dur una bolla de gelat, però era un gelat d'ostre.
Veus?
Un gelat d'ostre. I diu que això és de les millors sensacions culinàries que ha pogut experimentar ell.
Ah, sí?
I aquestes coses, aquestes creacions, troc que estan a un nivell bastant superior.
Gelat de gempuga?
Seria una possibilitat.
Ah, mira.
Seria una bona possibilitat.
Ja tenim...
Proposta.
Proposta, no?
Des d'aquí, de Ràdio Pollença, a veure com evoluciona.
Bueno, jo tenia aquí una pregunta, si... que era, si hi havia qualsevol xef que ha influït de qualsevol manera en el teu estil de cuina, pot ser sigui aquest?
Que m'hagi influït, no. Tinc molt de fanatisme cap a Nángel León, però l'estil de cuiner que m'influeix a jo és Quique da Costa, per exemple. Quique da Costa és, troc que és l'elegància transmesa a la gastronomia. És una cosa molt, amb molta finura, amb moltes idees, i molt elegant, és una cuina molt elegant, la veritat.
Pot ser sigui un poc difícil també perquè hi ha molts xefs importants, no?, a Espanya.
Efectivament, ja. I de cada pic sorgeixen molt més, no? Sí, troc que la gastronomia ara mateix està a un nivell bastant alt.
Supos que, com a tots, també t'agrada viatjar. Sols agafar noves idees quan viatges?
Quan sol viatjar, més que res per descansar.
Per desconnectar.
Exacte, després d'uns 9-10 mesos de temporada canyera,
sí,
necessita un descansar perquè si no se pot agobiar molt.
Però com ha anat, sí, aquesta temporada, per
aquesta
cert?
Temporada ha estat una temporada difícil, complicada, una temporada de readaptació, diguéssim, perquè el que hem viscut, clar, no sabien com afrontar-ho en tema gastronomia. A l'hostaleria no se sabia com afrontar aquesta temporada. Lo bo és que hem tingut una feinada molta més de la que s'esperava, jo crec que xerra a nivell general en el turisme, i l'hem tret, que és lo important. Hem tret la temporada, molt bones crítiques, hem tingut molt bones crítiques, però s'ha fet un poc dura aquesta temporada. Sí, 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 sí.
Clar, ha estat difícil, ha estat difícil.
Però crec que per tots, per tothom ha estat bastant difícil.
Molts de sectors ho han patit, sí.
Sí, una readaptació no tens d'ara.
Tornant a aquests viatges, supos que te sols fixar també un poc a la gastronomia, no?
Me fixo moltíssim.
Moltíssim.
Vale. Un pare i ma mare odien sortir de sopar jo, perquè a tot li trob la punta d'aquesta, i això li falta un poc de cocció, i això està passat, i això està...
Ho duu l'ofici, no?
Però ja m'ho varen dir, a l'escola és el primer que te diuen, la teva família t'odiarà perquè ho criticaràs tot.
Clar.
I efectivament...
Crític gastronòmic.
Efectivament, tot se critica.
Jo no som especialista, però també m'ho han dit, eh?
Sí, és una cosa que surt de dins.
I de fet, és vera que quan després, moltes vegades, vas a sopar a conti restaurant, sempre trobes qualsevol cosa i dius, a la millor...
Efectivament, és una cosa que... t'arribes a donar compte d'aquests puntets, un plat te duen una carn, saps si la carn n'ha reposat bé, si no ha reposat, si manté ujucs, són moltes cosetes que te vas donant compte, així com vas processant tota la gastronomia.
Ah.
I... una qüestió delicada, perquè que, ho dius després, el cambrer?
No, són coses que m'aguard.
Ho fas arribar al cuiner?
El contrari, sempre intent donar la part positiva del que he menjat. Clar. Perquè sé el que és aquesta feina. A veure, si tinc confiança amb aquell restaurant, amb el xef del restaurant, sí que li puc dir, escolta, això trob que tal, o això o l'altre. Però per norma general sempre faig sentir que he disfrutat molt, perquè ja ho penso, si jo qualcú me ve amb una crítica, qualcú que conec una crítica forta, de primera no me cauria bé. segurament després pensaria i rectificaria el que he fet bé o el que té malament aquest plat, però per norma general intento donar bona crítica.
Clar, és que és això, jo crec que qui més qui manco no s'ho ha plantejat quan li han duit un plat que no ha estat del seu gust, si ho havia de dir o no.
Sí.
A veure, també depèn si el plat ha estat molt xerec, sí que ho dic. Escolta, no m'ha agradat, me sap greu, però no és el que me pensava i tal. Però si és qualque puntet o que una verdura t'està crua o qualsevol cosa així, no, me call i dic que he disfrutat moltíssim, moltes gràcies, un plaer.
Sí, és que és això, un no s'acaba de fer, però clar, de vegades m'imagino que un bon consell pot suposar una millora per part del restaurant.
Efectivament, sí, sempre un bon consell, sempre és benvingut, sempre és benvingut. Però hi ha diferència entre un bon consell i una mala crítica que va a fer un pot de mal, diguéssim.
S'ha de mesurar un pot.
S'ha de tenir un equilibri.
Sí.
Un equilibri.
Sí, sí, sí. Jo també he de dir que no som massa de dir les coses, vull dir, si no m'ha agradat, no m'ha agradat i ja està, no dir res, però...
Què diries de la recepta que ha duit, de llampuga amb fideus?
Boníssima.
Té bona pinta, no?
Sí, sí, sí.
L'han de tastar, per això?
Sí, eh? Ja, també.
En bola feim un fideus de llampuga, seran boníssims. Però no podem tardar molt perquè la temporada d'aquest producte ja va menguant.
Va menguant, sí. No? Vale. Idò... Ja ho saps, Joan.
Queda pendent.
Queda pendent, exacte. Ansiosos de tastar-ho.
Sí. I ja em pots per llevar. Creus que és dur treballar dins una cuina amb tot l'estrès que comporta aquesta feina?
No és fàcil. És una feina que sí que és dura, és molt sacrificada, però també trob que si t'agrada la professió, si estàs enamorat de la gastronomia, sempre ho disfrutaràs. Encara en els pitjors moments sempre trauràs forces per tirar endavant. La gastronomia t'ha d'apassionar molt, per ficar-te dins una cuina i fer 8, 9, 10 hores de feina has d'estar ben dispost a fer feina i no aturar, i no aturar, no aixecar el cap de la taula, pim-pam, i és dura, però molt guapa. La veritat, en moments és molt frustrant, és una feina que frustra molt, però la satisfacció que te produeix que una persona vengui i te digui escolta, enhorabona, has creat un menú espectacular, tal, això...
Supos que això fa...
T'omple com res.
Resta un poc, a lo millor, aquesta part negativa o frustrant que pot tenir.
Efectivament, que a lo millor de 50 persones que venen te diuen, m'ha encantat el menú o el que sigui, unes 10 persones. És un món complicat, però molt guapo, molt guapo. L'energia que te dona...
Comprometem, si mos deixes tastar aquest fideus en llampuga, a donar-te l'enhorabona.
Clar que sí.
Si mos agrada. Si no mos agrada, també farem una crítica constructiva, no? Un comentari positiu.
Crec que vos agradaria.
Segur que sí.
És un plat que crec que tothom disfrutaria molt.
Jo estic seguríssim.
Idò, no sé si voleu afegir res més.
Sí, jo volia dir... tens aquí una de les preguntes... Quin consell li donaries a qualcú que comença dins aquest món i que vol estudiar cuina?
Que lluiti per el que vulgui aconseguir en el món de la gastronomia i que en els pitjors moments que tregui les majors forces que pugui tenir en el seu interior, perquè hi ha moments en el que penses ho vull deixar tot, ho vull deixar, estic fart, però sempre hi ha una cosa de dins, aquesta passió de la que xerràvem, que te fa treure les forces per seguir endavant en qualsevol moment de frustració, i és el que se necessita, ganes i força, i disfrutar en cada moment, sigui el bon moments o mal moments, sempre disfrutar, treure la part positiva de qualsevol moment de la cuina.
Beníssim, pues moltes gràcies per venir.
Amb aquestes ganes, no?, i aquesta força, sí. Acabam per avui.
Per avui.
La secció d'Avui cuines tu. I res, no sé si mos pots avançar qui serà el convidat de la setmana que ve, Xesc.
La setmana que ve, crec que és festa.
No sé. I el següent?
I el següent, sí, Joan Plomer.
Ah, ja ho sabem, idò.
Ja ho sabem.
Idò, ja ho sabeu, oients. Seguiu ben pendents d'Avui cuines tu, aquesta nova secció que fa en Xes Bibiloni aquí a Ràdio Pollença. Moltes gràcies als dos.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Ha estat un plaer formar part d'aquest primer programa.
I segur que més d'un ha quedat amb les ganes de poder tastar aquests fideus en llampuga.
Segur que sí.
Estau convidats, en voler.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, un plaer.